Notícies Vespre. Karen Madrid.
Cal posar el futur de la via Massaguer en l'agenda política de forma immediata. Aquesta és la demanda de Sabadell Comerç Centre després que aquest carrer comercial hagi anat perdent establiments en els últims anys. Jordi Obradors és gerent de l'entitat i membre de l'Observatori de Centres Urbans.
Per nosaltres anem un pèl tard. Si es despertés ara d'aquí a les eleccions, fantàstic, però jo crec que el context no ajuda i, per tant, haurem d'esperar aquests mesos que queden per poder iniciar la nova legislatura i tenir aquest tema com un dels prioritaris a sobre la taula.
Per Obradors, un bon moment per planificar el futur de la via Massaguer és la posada en marxa de l'aparcament soterrat del passeig. Els casos de Covid persistent pràcticament han desaparegut. Segons dades del Taulí, només un reducte molt petit dels afectats en la primera onada mantenen els símptomes. A més, els pacients de les variants actuals només registren Covid persistent de forma puntual i el superen amb rapidesa. I en esports, Àlex Sala convenç en la seva estrena amb el Sabadell. El migcampista cedit pel Girona va completar els 90 minuts contra el Cornellà signant una gran actuació. La competència al mig del camp arlequinat s'espera que sigui dura amb homes com el Timira, Gualda, Joanet o Corbalan. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem una situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només hi ha incidències en un punt de l'AP7, al seu pas per Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Pel que fa al temps, ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, 3 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Es mantindrà l'ambient més refrescat? I preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem unes immediates hores on els núvols seran els protagonistes. Els núvols i algunes precipitacions que aniran creuant el país de sud-oest a nord-est, però pot ploure pràcticament arreu del país. Atenció, que algunes d'aquestes precipitacions podrien tenir caràcter fort i anar acompanyada fins i tot de fenòmens de temps violent. La temperatura avui quedarà més baixa, malgrat això, la xafogor continuarà sent marcada a punts del litoral i del prelitoral. De cara a demà i sobretot durant les primeres hores durant la matinada encara creuaran traces de precipitació que aniran circulant de sud-oest a nord-est. Novament, algunes d'elles fins a primera hora del matí podria tenir caràcter fort. A partir de mig matí, finals de les primeres hores del dia, s'obriran clarianes que també que aniran avançant de sud-oest a nord-est i a partir de migdia a mitja tarda el sol serà el protagonista. Novament, a partir de la tarda podrien créixer algunes nuvolades a punts del Camp de Tarragona que podrien deixar novament algunes precipitacions en aquest sector. Demà, temperatura més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell Comerç Centre urgeix a dissenyar un projecte de futur per la via Massaguer. L'associació creu que s'ha d'aprofitar els canvis en la mobilitat fruit del nou pàrquing soterrat del passeig per tal de revitalitzar el carrer. I és que, segons dades de l'Observatori de Centres Urbans, en els últims 5 anys s'ha perdut un 10% de l'activitat a la via, malgrat ser el nexe d'unió entre la Creu Alta i el centre. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La crisi financera de 2008 va accelerar la desaparició de negocis a la via Massaguer, on actualment hi ha 46 establiments oberts. En són un exemple les oficines bancàries, però també el tancament de l'edifici de Correus. Tot plegat sumat a la degradació de l'espai públic que arrossega aquest carrer. Comerç Centre no ha girat l'esquena a aquesta situació i nombrosos cops ha traslladat als diferents governs la necessitat de posar-hi remei. El gerent de l'associació, Jordi Obradors, reconeix que l'executiu de Marta Ferrés s'hi ha mostrat receptiu, però reconeix que la pandèmia va obligar a canviar les prioritats. Un cop superada, però, creu que és un bon moment per tornar a posar el tema en agenda, de manera que en el pròxim mandat es pugui tenir una proposta en la qual treballar. Obradors creu que el replantejament de la via Massaguer ha d'anar de la mà de la posada en marxa del futur aparcament soterrat del passeig.
No podem deslligar els dos projectes. Ens agradaria que poguessin anar junts o que tinguessin un cert nivell de sincronia, pel temps, per l'oportunitat i per el moment. Per tant, el que sí que demanaríem, o ja fa temps que estem demanant, però torno a insistir, o tornem a insistir des de l'associació, i que la Via Massaguer doncs, es faci un treball immediatament, no? O sigui, immediat, o sigui, ja, per poder discutir quin és el model que entre tots volem executar en un futur no massa llunyà, d'aquí 2 o 3 anys.
Des del govern municipal entenen les reclamacions de l'associació. Tot i així, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, opina que ara no és el moment d'obrir aquest debat. La regidora emplaça Comerç Centre a tractar la qüestió una vegada el pàrquing estigui en marxa.
Que també s'està treballant amb la mobilitat de tota la mobilitat del centre, tota l'accés de càrrega i descàrrega també del centre de la ciutat i, per tant, abordar aquest tema sense això pues no toca.
Per contra, Jordi Obradors ha defensat que la Via Massaguer hauria d'incloure's en el dibuix definitiu del centre històric de Sabadell i argumenta que no es pot dissenyar la mobilitat del nucli urbà sense saber quin és el paper que hauria de jugar la Via Massaguer.
I qui també s'ha posicionat sobre la necessitat de canvis en la mobilitat de la Via Massaguer i el conjunt del centre és l'alcaldable del PDeCAT, Amadeu Papiol. Per ell és imprescindible mantenir un equilibri entre el transport públic i el privat, a més de tenir en compte les necessitats dels vianants. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hem de donar resposta, i aquesta resposta passa per facilitar la mobilitat, sigui d'aparcament o sigui de transport públic. Passa perquè la ciutat, en el que és els espais de ciutadania, puguin tenir aquesta mobilitat de trànsit humà.
Papiol confia que el PDeCAT recuperarà la representació a l'Ajuntament per poder fer polítiques de quilòmetre zero com aquestes. Així mateix es mostra convençut que podran sumar en aquesta línia amb partits com Junts per Sabadell i Esquerra Republicana. Ja és oficial, Sabadell ha crescut en 1,6 hectàrees. En el context de l'elaboració del mapa municipal de Catalunya, s'ha redefinit el terme municipal de Sabadell, que passarà dels 37,87 km quadrats als 37,88. El ple municipal n'ha aprovat l'acte aquesta mateixa tarda. Pere Gallifa, Saló de Plens, bona tarda.
Bona tarda. El punt de partida dels treballs de reconeixement del límit del terme és una línia neutral que ha traçat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que deixa de banda, per tant, les interpretacions que hi havia fins ara que eren de caràcter municipal. I el resultat és que Sabadell s'expandeix en 1,6 hectàrees, són 16.000 metres quadrats, a costa del terme municipal de Terrassa, amb qui comparteix 9,9 quilòmetres de frontera. Tots els grups municipals hi han votat a favor d'aquest acte de reconeixement del nou terme i algunes de les intervencions dels regidors han estat en clau humorística. Per exemple, aquesta del portaveu de Junts, Lluís Matas.
La broma ja l'ha fet vostè, jo anava a fer amb la mateixa línia, no podíem votar que no amb aquest inici de reconquerir Terrassa. Gràcies.
D'altra banda, en l'apartat de mocions, el Centre Social L'Obrera ha buscat revalidar el suport que va obtenir el 2018 de la majoria del ple municipal, però el tret els ha sortit per la culata perquè no ho han aconseguit amb els vots en contra del PSC i Ciutadans. L'argument que han fet servir és que un dels acords que demanaven és que la propietat cedís l'espai per activitats associatives, una cosa que no s'adequa al marc jurídic, ho ha exposat el portaveu adjunt del PSC, Eloi Cortés.
I després perquè no compartim la menció d'unes eines legals, doncs com que han comentat altres portaveus, en aquest cas el senyor Hernández de Ciutadans, en primer lloc, doncs evidentment, una expropiació que acabi enriquint a la propietat i tregui recursos a l'Ajuntament i unes modificacions de pla que ja us vam expressar en el seu moment, que evidentment no veiem que fossin la solució perquè això doncs borde a la prevaricació i és bàsicament urbanisme a la carta.
Actualment s'està debatent la moció de la Crida per crear 5 comunitats energètiques municipals per cedir-les a famílies que pateixen pobresa energètica i després es votarà una proposta d'Esquerra per crear protocols pels treballadors de les obres públiques quan hi hagi onades de calor i així garantir el seu benestar.
Gràcies, Pere. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El nombre de pacients amb Covid persistent a la ciutat ha baixat considerablement 2 anys i mig després de l'esclat de la pandèmia. Segons dades facilitades pel Taulí, del 15% d'afectats per coronavirus que van desenvolupar Covid persistent en la primera onada, només el 5% conserven els símptomes. La neumòloga Amàlia Moreno atribueix aquesta millora sobretot a la rehabilitació. Ho ha comentat al programa Al Matí.
Però sobretot el que millora aquesta sensació de cansament és la rehabilitació, o en molts casos dir-li al pacient que reentreni. És com si hagués perdut la seva forma física. Amb la Covid hi ha un procés inflamatori molt important, hi ha una afectació muscular. Aquests malalts amb sensació d'ofec, sí, els hi han fet proves d'esforç cardiopulmonar i s'ha vist que tenen no tenen problemes ni a nivell cardíac ni a nivell pulmonar, sinó que és més aviat un conjunt de factors, no? D'afectació muscular, d'afectació del centre respiratori, que fa que tinguin aquest cansament.
A més, arran de la campanya de vacunació, les noves variants de coronavirus només provoquen Covid persistent en comptades ocasions i els símptomes acostumen a desaparèixer abans. Tot i això, Moreno preveu que un col·lectiu d'afectats no s'arribi a recuperar.
Crec que hi ha un petit percentatge de pacients que no acabaran de recuperar. Sobretot, jo crec que hi ha un grup de població que ja tenia alguna alteració prèvia o una fatiga crònica no diagnosticada, una fibromiàlgia, que s'ha agreujat amb la Covid i que probablement aquest subgrup de malalts no s'acabaran de recuperar del tot.
La majoria de pacients amb Covid persistent eren dones d'entre 40 i 50 anys que van passar el coronavirus a casa amb nombrosos símptomes, tot i no ser greus. En pacients d'UCI, en canvi, eren més habituals les seqüeles que desapareixien poques setmanes després de rebre l'alta. I no deixem de parlar de salut perquè la delegació de l'Associació contra el Càncer a Barcelona reprèn aquest mes de setembre les seves rutes saludables a Sabadell, després d'iniciar-les com a prova pilot el curs passat. L'ONG ha obert les inscripcions per formar part d'aquestes caminades gratuïtes liderades per voluntaris i dirigides al conjunt de la població. Les rutes saludables, programades per 2 dies a la setmana i d'una hora i mitja de durada, tenen un objectiu molt clar. L'ha apuntat aquesta emissora la responsable de prevenció de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Ainhoa Marín.
L'iniciativa sorgeix de la intenció de promoure estils de vida saludables, no?, en la població general, doncs perquè sabem que tenim estils de vida saludables que ens referim bàsicament a tenir una bona alimentació, a no ser sedentari i a practicar activitat física, a no consumir ni tabac ni alcohol. Sabem que si controléssim aquests 4 factors de risc estaríem evitant el 40% dels càncers i altres malalties no transmissibles, no? I per tant, des de l'Associació contra el Càncer ens veiem amb l'obligació, no, de facilitar a les persones, doncs, que puguin tenir llocs, espais per promoure aquest estil de vida saludable.
Les rutes saludables estan obertes al conjunt de la ciutadania amb 2 condicions. La primera, que siguin majors d'edat. La segona, que hi hagi un compromís de convertir aquestes caminades en un hàbit. De moment, hi ha 8 inscrits a les caminades de la ciutat i el grup en pot acollir 12. En cas d'haver molta demanda, es crearien més grups, com ja s'està fent a Barcelona.
Notícies vespre.
L'elevada inflació que el conjunt de l'Estat s'ha situat al 10,5% durant l'agost, sumada a l'increment dels tipus d'interès, frenaran les operacions de compravenda d'immobles. Aquestes són les previsions de Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca. En una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, Vicente ha afirmat que, de moment, és només una percepció i que caldrà esperar l'any que ve per acabar de confirmar aquesta tendència.
Això són tendències que van canviant. Llavors, clar, això segurament a partir del 2023 ja tindrem una realitat, no, mesurable de tot el que s'està, de tots aquests processos que estan canviant. Ara encara estem amb la inèrcia de l'etapa estival, no? Però ara començarem a notar realment aquests canvis de tendència.
Ara bé, el representant de la Cambra de la Propietat opina que el context actual pot significar una oportunitat perquè el mercat de lloguer prengui una nova dimensió, tot i que caldrà esperar la nova llei de l'habitatge que prepara el govern espanyol.
I aquí, en aquest sentit, desitjaríem que aquesta llei de vivienda, doncs, sortís amb el consens adequat i entrés en vigor l'abans possible, perquè és una llei molt ambiciosa que, en fi, que toca molts aspectes fonamentals i que estaria bé que intentés, doncs, donar solucions a tants i tants problemes que hi ha en el món del lloguer.
Segons Miquel Àngel Vicente, l'entrada en una possible recessió tècnica també podria frenar la construcció de noves promocions de pisos i, de retruc, la reserva d'una determinada quantitat de les mateixes per habitatge públic. I no deixem l'àmbit econòmic perquè el Fons de Garantia Social, el Fogassa, ha acabat assumint la indemnització de la cinquantena de treballadores de l'empresa La Neteja de Sabadell, que va tancar fa 15 mesos amb un ERO. Cada afectada ha cobrat entre 7.000 i 8.000 euros de mitjana per 20 dies per any treballat d'acomiadament, a més de cobrar els salaris dels mesos de maig i juny i les vacances. La firma va baixar la persiana després de 40 anys sense abonar la nòmina del maig, però les empleades havien de seguir treballant perquè l'empresa no pogués justificar l'acomiadament com a procedent.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els alumnes de quart d'ESO ja han entrat als nous mòduls instal·lats a l'Institut Narcisa Freixes, que contenen les noves aules que no els van permetre començar el curs amb normalitat la setmana passada. Amb el que tenen actualment ja poden acabar el curs. Per Gemma Puig, directora del centre, l'afectació s'ha notat pel canvi del calendari escolar.
Si no hi hagués hagut el canvi de calendari, haguéssim començat avui les presentacions. Que les presentacions nosaltres sempre les fem al Centre Cívic de Sant Oleguer perquè tenim el teatre i ens va més bé. Llavors, clar, no ens hagués afectat realment cap dia. El que hem fet aquest any doncs, és avançar les sortides tutorials i fer les creuades per tal, que la setmana passada ens encaixés tot. Si no hi hagués calgut el canvi de calendari, doncs no hagués calgut fer aquests malabars.
Només falta enllestir serrells. Pel que fa a l'edifici definitiu, la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Maite Fons, va preveure que estigués finalitzat a mitjans del 2025, però el Narcisa no ho veuen tan clar.
A nosaltres ens van dir això, segurament el curs 25-26 i esperem que sigui així, però tampoc veig que vagin avançant els tràmits que han de permetre que el 25-26 ja tinguem el nou edifici i hem d'anar esperant a veure com... Ara, quan hagi passat tot l'enrenou d'inici de curs, doncs sí que demanarem reunió per veure que ens expliquin com està tot, com van les gestions i a veure si encara van sobre els terminis que ens havien dit el curs passat.
Des del centre volen que la Generalitat aprovi l'abans possible les obres per posar en marxa el procés, que esperen que duri entre 4 o 5 cursos.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En cultura, després de la concessió de la Creu de Sant Jordi i del pregó de la Festa Major, el 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula continua amb 5 propostes al llarg del curs que ara comença. La primera parada, el dinar popular pels seus membres el pròxim diumenge. Després, l'entitat inaugurarà al novembre una mostra de la seva història a les vitrines del teatre. Es farà de manera compartida amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, que fa 40 anys enguany. I encara faltarà, de cara a la següent Festa Major, una exposició al Casal Pere IV. Ho explica Anna Vidal, presidenta de la Joventut de la Faràndula.
Coincidint amb la Festa Major de l'any que ve de Sabadell, al setembre, es farà una gran exposició al Casal Pere IV, una exposició on hi haurà diferents coses de la història de l'entitat, vestuari, obres, de tot. Serà una exposició molt maca que us convido a que la vingueu a veure.
El 23 de novembre es farà l'acte institucional al Saló del Teatre Principal i comptarà amb personalitats, actuacions i algunes sorpreses. El 4 i 5 de març arriba al Teatre dels Somnis, un muntatge que estan escrivint Albert González i Arnau Solsona, qui diu que recuperarà clàssics però que també es crearan dues cançons noves.
També tenim intenció doncs, de no només aprofitar cançons ja originals i que ja s'han escrit i s'han representat alguna altra vegada en aquest escenari, sinó que també intentarem fer dos temes nous per aquest espectacle. Amb col·laboració no els escriurem ni l'Albert ni jo, que no som músics. Estem parlant amb artistes perquè ens ho puguin acabar de confirmar.
També s'actualitzarà el logotip de l'entitat i se'n farà un d'específic pels 75 anys.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Al cafè de la ràdio esmicolem la informació i la fonem i la preparem per portar-la on vosaltres vulgueu. Convertint-la en una barreja perfecta d'actualitat i dels seus protagonistes, que no us deixarà indiferent.
El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
D'aquí a pocs minuts s'estrena a Sabadell la pel·lícula L'últim salt, rodada completament a la ciutat i dirigida pel sabadellenc Nando Caballero. Connectem amb els Cinemes Imperials. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs mira, 160 localitats que s'ocuparan a la sala 6 d'aquest Cinemes Imperial per veure la projecció de L'últim salt, reservades per aquesta premiere, podríem dir-li així, a la ciutat de Sabadell, que no només és el bressol del seu director, sinó també de l'actriu principal, Anna Marín, que per cert debuta després d'anys de fer teatre en el món del cinema, i on també els espectadors convidats podran gaudir dels escenaris on es pot localitzar a Sabadell. Prepareu-vos a veure-hi el Balboa, on passa un concert que succeeix durant la pel·lícula, la plaça de les Marquilles, també Frederic Mompou, el Gall Gis, Belles Arts, l'Acadèmia, les Rondes Amenof, o les cases del Garcia, que són algunes de les produccions que el director Nando Caballero ha triat per fer el rodatge. Ens ha dit que quan va escriure el guió ja tenia en ment, al cap, la cara de l'actriu Anna Marín com a protagonista d'aquesta història LGTBI, i també que considera que s'ha rodat un llargmetratge amb el pressupost d'un curt.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui també és notícia.
El Congrés tramitarà la proposició de llei per crear nous impostos a les grans empreses energètiques i la banca. La diputada socialista Patrícia Blanquer ha defensat que el que planteja la norma són aportacions justes, justificades constitucionalment i supeditades a l'interès general. El govern espanyol confia que el Consell General del Poder Judicial faci els nomenaments dels dos magistrats del Tribunal Constitucional en els pròxims dies. Tot i això, l'organisme incomplirà els terminis fixats per la llei per fer-los, ja que vencien avui. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la llei per millorar la protecció de les persones denunciants de pràctiques corruptes. La norma estableix l'obligació de garantir-los protecció real i efectiva davant possibles represàlies en la línia del que ja s'està fent en la legislació europea. La ministra de Justícia, Pilar Llop, confia que contribuirà a millorar la posició de l'Estat al rànquing de corrupció. I un últim apunt, la vida de l'expresident Jordi Pujol no corre perill si no hi ha complicacions en les pròximes hores. El personal de l'Hospital Sant Pau assegura que caldrà esperar entre 24 i 48 hores per comprovar possibles seqüeles neurològiques després que de l'ictus isquèmic que ha patit i que ha requerit una intervenció quirúrgica.
Esports.
La irrupció d'Àlex Sala ha servit per refermar la dura competència que hi haurà al mig del camp del Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El futbolista cedit pel Girona es va estrenar amb el Sabadell en la victòria contra el Cornellà amb bona nota.
Va completar els 90 minuts en una actuació que va convèncer i més sent el seu debut com a arlequinat. Fins i tot el mateix tècnic, Gabri García, se sorprenia del gran nivell que va oferir el gabanenc.
Àlex Sala és un jugador com... Bueno, el que heu vist avui, el que pensàvem és que potser el primer dia ja seria tan bo, no? O sigui, que faria també el primer dia, no? Que aniria agafant potser confiança a mesura que anés jugant, però la veritat que és un jugador que també amb el Pau ha vingut junt amb el Pau del Girona, de la cantera del Girona, que ha fet la pretemporada amb el primer equip, per tant és un jugador de molt nivell i un altre cop una mica el mateix guió, no? Al final veiem que té qualitats als entrenaments, que ens pot aportar coses, però on de veritat coneixem el jugador és ficar-lo en context de partit, no?
La competència en aquesta parcera del camp, com dèiem, serà aferrissada. Sergi Altimir està cridat a ser un dels puntals de l'equip, tot i que ara està acabant de recuperar-se de la seva lesió. Àlex Gualda va brillar la primera jornada, Joanet va ser escollit l'MVP de la segona al Sabadell en joc, Armando Corbalán ha vingut per tenir un rol de pes i ara Àlex Sala també trepitja fort per guanyar-se un lloc a la titularitat.
Todos podemos jugar. En el medio campo sí que es verdad que hay mucha competencia, pero por lo que se ve en los entrenos, al final todos estamos casi al mismo nivel y son decisiones del míster y a quien le toque jugar tiene que dar el máximo. Yo creo que hoy me ha tocado a mí y siempre intentar ayudar al equipo. Yo estoy feliz y quiero seguir así.
Gabri té per on triar i remenar i, de fet, ja ha utilitzat 22 futbolistes diferents en les tres primeres jornades. Avui ha estat dia de descans i demà el Sabadell reprendrà els entrenaments. Com a novetat, ho farà el CAR de Sant Cugat.
L'Astralpool Natació Sabadell comptarà aquesta temporada amb una de les joies emergents del waterpolo, Elena Ruiz. La rubinenca, que avui ha trepitjat per primer cop Can Llong com a integrant del seu nou equip, acaba de proclamar-se campiona d'Europa amb la selecció espanyola.
I ara el que espera és continuar aixecant títols en competicions de club.
Canvia bastant. Jo també ho he pensat, això, que amb el Rubí sí que és veritat que competíem més amb clubs que estaven al nostre nivell, i amb el Sabadell tenim com un, dintre de mi hi ha com un altre paper de competir per assolir com la Copa de la Reina, la Lliga, competir en Champions, i la veritat que canvia molt la cosa, però m'agrada molt aquest repte.
Amb tot just 17 anys, l'ex del Rubí ja ha estat una de les més destacades amb la selecció entrenada per Miki Oca, amb aquest or europeu i també amb el subcampionat olímpic.
M'ha donat protagonisme, però jo crec que també gràcies a les jugadores que m'han ajudat a poder tenir-lo, i vull donar les gràcies a elles perquè han sigut les que realment m'han ajudat a assolir aquest paper que tinc dintre la selecció.
A més d'ella, l'Astralpool ha tancat les tornades de Bea Ortiz i Paula Leitón i comptarà amb 8 jugadores que venen de penjar-se l'hora split. L'entrevista completa amb Elena Ruiz la podeu recuperar al programa Hotel Suís d'avui. Just watch me dance.
Més actualitat relacionada amb el Club Natació Sabadell. Joan Reixac és la primera figura alternativa que ha anunciat que intentarà optar a la presidència. Fins ara, i de forma explícita, només ell i el president sortint, Claudi Martí, han deixat clares les seves intencions.
Sí, l'emprenedor sabadellenc compta d'entrada amb un equip d'una desena de personalitats, entre les quals destaca l'excapitana de l'equip de waterpolo, Olga Domènech. Reixac ha explicat a l'Hotel Suís les línies mestres del seu programa.
Com a eixos principals programàtics, en portem tres, molt clars. La millora de serveis per als socis, la plena confiança en la pedrera esportiva, i després una que a nosaltres ens agrada molt perquè molts dels membres venim del màrqueting i del màrqueting esportiu, alguns de nosaltres, en diferents etapes, és ensenyar la marca Club Natació Sabadell al món. És una marca molt potent, és una marca de ciutat també, i volem portar-ho arreu.
Un Reixac que també s'ha felicitat pel fet que s'esperin diversos candidats als comicis, ja que, segons ell, això enriquirà el procés i demostra el fort interès que hi ha a l'entorn del club. Recordem que les candidatures es poden presentar a partir del 23 de setembre i que les eleccions se celebraran el 20 d'octubre.
I en voleibol, el sènior masculí del Club Natació Sabadell ha debutat aquesta temporada en competició oficial amb una doble derrota a la Lliga Catalana. Amb tot just uns pocs dies de rodatge, l'equip nedador va caure contra el Barça primer i davant l'anfitrió Roquetes després.
Els blaugrana, que militen a Superliga, la màxima categoria, es van imposar al club per 2-16-1, mentre que el conjunt tarragoní, que com el Natació Sabadell jugarà a Superliga 2, va guanyar clarament per 3-0. Roberto Pozzato és el nou entrenador dels nedadors.
Sí que el Roqueta esperava una mica més, mantenir un nivell de joc més alt. Però també és cert que es compta gent que ven d'Argentina, i d'Argentina han disputat la seva competició fins ara, i ara que venen aquí estan molt rodats.
El club, amb els dos partits perduts, ha acabat tercer del seu grup i només podrà optar al cinquè lloc del torneig. El rival serà el que quedi últim de l'altra lligueta, que se celebrarà aquest cap de setmana, mentre que aquest partit per la cinquena i sisena posició tindrà lloc d'aquí a dues setmanes a les instal·lacions del Sant Pere i Sant Pau.
Just watch me. I un últim apunt, en esquash, Iker Pajares s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert de França d'esquash.
En Nantes, el jugador sabadellenc ha derrotat el local Lucas Cern per 2-16-0, 11-8 i 11-5 en 40 minuts. El seu rival a la següent eliminatòria sortirà del guanyador del duel entre el britànic Charlie Lee i l'indi Saurav Ghosal, que juguen aquest vespre. Pajares, recordem, parteix com a cap de sèrie número 6 del torneig, però ha estat 4 mesos inactiu per una lesió.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.